Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Tu que m'has venut, que per ser el tan gana he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu dins del panorama que només et costarà tots els caps de setmana. I sé que jo m'he equivocat, intentava buscar l'èxit i no la felicitat. Volia somiar amb tot el que em van dir, però el que vulguin els altres no ha de marcar el meu camí. Perquè sí, gràcies. Soc fan de xarango i he seguit les seves traces. He volat amunt com per art de màgia. I tant de bo sigui llarg i sincer tot el nostre viatge. I sé que jo m'he equivocat, intentava buscar l'èxit i no la felicitat. Volia somiar amb tot el que em van dir, però el que vulguin els altres no ha de marcar el meu camí. Perquè sí, vine'm a buscar, sé molt bé cap on vull anar. Vine amb mi, que t'ensenyaré tots els reptes que deixo enrere, que ja no vull fer.
Amb música de pel·lícula, obrim aquesta cita amb Vinzeum, segona cita dedicada a parlar del MOS, que comença aquesta setmana, aquest dijous, i acabarà el proper dia 16, al MOS Penedès. Amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Vilafranca, un dels dos codirectors del MOS, Xavier Fornos, benvingut.
Hola, bon dia.
I el Jordi Ribas, responsable de l'activitat cultural del museu. Bon dia.
Molt bon dia.
Hem començat amb música, ens agrada sempre començar amb música. Avui música peliculera, no?
Sí, animada, i a més que té una vinculació amb el vi, encara que la cançó crec que no especifica o no esmenta el vi, sinó que és una cançó celebrativa, i si veiem el clip, diguem-ne, està enregistrat en un espai molt connotat amb la vitivinicultura catalana o prioretina, està col·locat a dintre d'un dels els edificis més importants de Torroja, que és Cal Comte, que és un antic, no sé si un casal, diguéssim, important, no sé si del segle XVIII aproximadament, no? I que actualment s'hi fan moltes activitats dedicades al tas de vins i a la promoció dels vins, sobretot de la zona del Priorat. I em va fer molta gràcia. L'han presentat a concurs, per això, per aquest context de vinya i de vi, i apareixerà, doncs, en la sessió de comunicació del vi, no? I, per tant, entra a concurs dintre d'aquest MOS 2025.
Hi ha moltes copes damunt de la taula. Ells canten, no?, davant d'una gran taula parada.
Com es deia el grup?
Primera cita.
Primera cita. Sé molt bé és el nom de la cançó.
Sí.
Ara parlem del MOS, però deixeu-me que us feliciti perquè Vinzeum ha guanyat el premi a la millor experiència enoturística, la desena edició dels IWC Industry Awards, ho dic bé?
International Wine and Industry Awards, alguna cosa així es diu, no? Sí. Alguna cosa així.
Felicitats.
Estem molt contents. Ja és el quart reconeixement en dos anys. Està molt bé aquest ritme, no? I contents de que se'ns reconegui, en aquest cas, amb una mirada posada ja més estatal, no? No tan catalana, i som el museu reconegut com a museu d'interès nacional a Catalunya, però és que, a més, no, aquest esdeveniment, aquests premis són un esdeveniment estatal important, el que hi ha les primeres espases del món del vi, doncs, parlant del futur del vi, de l'actualitat del vi, on es fan tastos, on es fan presentacions, i on també s'entreguen premis, a cellers sobretot, a vins sobretot, i també a experiències enoturístiques, i hem guanyat el premi, estem contentíssims, com diem. Ens anima a tirar endavant, a continuar endavant, no ens soluciona tot, i per tant el que hem de fer és continuar treballant perquè aquest Vinzeum continuï d'alguna manera, estan al cap, diguéssim, de la gent que ens pugui venir a veure, no?
Hi ha premi en metàl·lic?
No.
O és un guardó,
per això
un
que és un aval, un reconeixement que està molt bé, que t'anima, però la part metàl·lica és la que costa més de que arribi, eh? Però bé, tot arribarà, tot arribarà.
Sí, ens comprem un armari per posar els premis.
Sí, posarem una vitrina. Tenir...
Clar, una vitrina en algun espai, no?
Sí, sí, sí.
I tant, i tant. A la taverna, potser?
Sí, a l'espai de pas del final de la visita, no sé. També. Podria ser.
Posem el focus en aquest MOS 2025, que arrenca dijous amb aquesta gala inaugural i el lliurament del Premi Honorífic a Judit Colell. Una gala que des de que té aquest format agrada, eh? Tot i estar a comarques, sí. Funciona i omple.
Omple, i a més, amb la sort, perquè això no sempre passa, perquè els calendaris de la indústria del cinema català són els que són, i a vegades pot no coincidir en que hi hagi una pel·lícula que estigui en procés de preestrena, i en aquest any tenim la sort que Judit Colell, després crec de 10 anys de no presentar cap treball, ha presentat nova pel·lícula, Frontera, no? I hem considerat que era un moment oportú no només de projectar aquesta pel·lícula per primera vegada a Catalunya, és una pel·lícula que ve de la Seminci, de Valladolid, però hi ha altres festivals segur, però que aquí a Catalunya encara no ha passat per cap pantalla. La primera pantalla que es projectarà serà aquí al Kubrick Cinema, doncs aquest dijous, no, demà. I contentíssims de poder aprofitar la benentesa per donar-li el premi més que merescut a una persona que no només ha destacat per ser realitzadora, sinó també productora i també defensora també de la creació femenina en la indústria del cinema català, per entendre's, no? I per tant també està molt bé de reivindicar aquest aspecte de la Judit. Ella està molt contenta, ja l'hem escoltat doncs alguna declaració així pública, i que està molt sorpresa i molt contenta de rebre aquest premi d'un festival que li fa molta gràcia, que coneix i que per tant doncs que li ve molt de gust de venir i parlar, no? I adreçar unes paraules al públic, clar.
A tu ens agrada molt començar amb una sala plena, ja, perquè és cert que...
És bon auguri.
És bon auguri. És una sala bastant convidada, perquè hi ha molts compromisos al festival, però també hi ha molta gent que ha comprat entrada, i això ens anima, perquè fa que, no, que les ganes de festival es vegin, doncs, no, enceses, i és molt, molt bo.
La setmana passada, en aquest mateix espai, fèiem una radiografia general d'aquesta 14a edició del MOS. Avui, focus sobre la secció collita, que és la que reuneix els documentals que miren la vinya, que miren el vi, des de diferents perspectives, i que arrenca aquest divendres. Justament parlàvem d'aquesta primera cita amb la secció de comunicació, no? Aquests projectes...
És una matinal que és un clàssic i que dediquem molt a un públic en etapa formativa, sobretot de l'escola Mercè Rossell de Viticultura i Enologia d'Espiells. També, evidentment, hi tenen cabuda els alumnes i les alumnes de l'Escola de Naturisme de Vilafranca, i és un moment per aprofitar i aprendre, no? I aprendre d'aquests llenguatges i d'aquests missatges que es poden enviar des del món del vi per explicar què és el vi, diguéssim, i com arriba al públic final, no? A través de l'audiovisual. Crec que és una cita que les escoles doncs agraeixen, no? Perquè és un moment també de posar l'ull en aquest màrqueting del vi, entre cometes, no? Hi ha assignatures específiques tant a les dues escoles que parlen sobre el màrqueting del vi i de com explicar el vi al client, i crec que és un bon exercici veure, no? Tastar una mica què és el que està fent en l'actualitat el món del vi en clau del visual, no? De promoció.
A la collita hi haurà enguany 53 treballs competint de 13 països diferents. La setmana passada ens feies números i deies que eren més de 1.600 minuts de metratge. Clar, costa destacar films d'entre aquesta cinquantena llarga, però fem un esforç.
Costa. Hem fet aquest esforç ja, més o menys, perquè evidentment hem de presentar el festival i evidentment hi ha uns títols que d'alguna manera, ja sigui pel tema que tracten o per la manera en què tracten el tema, són molt d'interès, no? I que destaquen molt, respecte a la resta. No vol dir que tot sigui, evidentment, de qualitat. Jo crec que qualsevol persona pot triar qualsevol sessió de collita i li agradarà descobrir nous mons de la vitivinicultura, perquè hem d'entendre que també comentaves 13 països del món diferents, però a més de llocs tan dispars com pot ser el Líban, com pot ser Armènia, com pot ser la República del Congo, com pot ser Irlanda, Estats Units, França, Itàlia, etc. Totes aquestes realitats que estan parlant d'un únic fenomen, que és el vi, i que cadascun dels països se'ls mira d'una manera diversa, no? I aquesta diversitat és el que alimenta aquesta collita de 2025, no? I per tant ens agrada molt dir que el festival et permet viatjar arreu del món en clau de vi i assentat a la butaca.
I amb una copeta de vi abans o després.
Està clar, rodó, està clar, sempre. Clar, això sempre, no? I a més, molt contents que els cellers que ens acompanyen doncs, continuïn donant suport al festival i d'una manera molt activa i participativa i bé, ens agrada doncs, anar-hi ben acompanyats. Només apuntar que aquestes sessions de matí, sobretot les de dissabte i de diumenge, incorporem també un most a part de la copa de vi, no? I és amb gentilesa de Molet Viticultors, que va dir, escolta, estem fent un most, ens interessaria, si voleu, doncs el podem servir durant el festival. Creiem que les matinals són propícies, perquè quan acabes a les 11 de veure una pel·lícula, igual no et ve tant de gust un vi negre, i si tens una copa de most, doncs continues tan vinculat amb la cultura del vi, però és més dolç i no té alcohol, no? I per tant també és una novetat atractiva, diguéssim, d'aquestes sessions, no?
Podem fer l'esforç de destacar alguns d'aquests treballs?
Sí, i tant.
Deixar anar títols i noms?
Tinc una llista, la tinc aquí escrita. Més o menys me'n recordo de totes, però no, per no deixar-me'n cap, jo diria que la més sorprenent és una que ens ve de Portugal i que es diu Fogo de Vento, que és de la Marta Mateus, que és una actriu però també directora, és una òpera prima de la Marta Mateus. Una pel·lícula que té a veure amb la vinya, però el que és interessant és com, de quina manera explica o reivindica la cultura popular portuguesa, no? A través de les imatges, no? És una pel·lícula que parla amb un llenguatge diferent, no és una pel·lícula comercial, no és una pel·lícula amb un ritme trepidant, ni etcètera, sinó una pel·lícula pausada i amb un to oníric, no? En el que ens retrotrau, no? Aquestes imatges del passat portuguès, tant de la Revolució dels Clavells com de la manera que vivien els ancestres, no? De Portugal, no? I tot ho fan col·locats al damunt d'unes alzines sureres, no? Hi ha personatges que estan penjats en unes alzines sureres i entre ells estan dialogant. I per què ho fan, això? Per què estan allà? Doncs veniu a la sessió
i descobrireu, no? Per què. T'anava a preguntar, m'haig de guardar la pregunta.
És una pel·lícula de factoria, com podríem fer un símil amb l'Albert Serra, per entendre'ns, eh?
No un és... punt oníric.
Sí, 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 oníric i misteriós i no evident, no? I també jo crec que amb una força, diguéssim, d'imatge molt, molt potent.
Ens per això passar el Kubrick, no? Per això
és una de les dues collites que, per la seva qualitat tant d'imatge com de contingut, doncs han decidit també entre Cine Club i Vinzeum de projectar-la en pantalla gran, que mereix molt la pena, no? I aquesta l'han entesa com una pel·lícula de Cine Club, més que no pas de collita. No? Aquesta és una, i aquesta passa, crec que el dissabte...
Divendres 14,
a dos quarts de 6.
A les 6,
al Kubrick. Vale, doncs a les 6, al Kubrick.
Apunteu.
Exacte.
També
la passem el dimarts 11, no? al Cineclub de Vilanova i la Geltrú, el teatre principal. Aquest any doncs, anem a la ciutat veïna, el nostre barri de mar preferit, i allà projectem aquesta pel·lícula, perquè és Cineclub qui ho programa, i vam entendre que la pel·lícula més apropiada per presentar el most doncs, era aquesta. No? Sí, sí.
Més títols.
Més títols. Les Raïms du Reich, els raïms del Reich. En aquest és un documental pur i dur i històric, òbviament, de memòria històrica, en el que intenta desmuntar una mica la llegenda que ens han fet arribar doncs, que durant l'ocupació nazi de la França ocupada, per entendre'ns, no? Doncs els nazis van robar tot el vi de les zones més de prestigi de França. No va ser tan així, segurament que van haver-hi zones de vi de França que van patir conseqüències greus, no? Però que en una majoria d'aquestes terres de vi, sobretot les més potents, no només no els va fer mal l'ocupació nazi, sinó que en van treure un profit econòmic molt important. O sigui, van vendre moltíssima producció, sobretot es parla de la Xampanya, a la zona de la Xampanya, als nazis, no? Tant és així que l'ocupació nazi, una de les dels sectors que tenien controlats i molt de prop, diguéssim, era la producció d'aquests vins de luxe, tant de la Xampanya com de la Borgonya, com d'altres llocs així potents. Doncs aquest documental el que diu és tot això, eh? El col·laboracionisme que no està tan clar en aquesta llegenda que passés, doncs es diu, no? I són els mateixos historiadors francesos els que t'estan dient que això va ser així, no? I fins i tot els historiadors francesos estan dient que costa molt parlar amb aquests cellers que encara actualment estan produint.
Grans noms, segurament.
Sobre aquest tema, sí. Grans notes que tots podem conèixer. Eh? Per tant, és un documental, no denúncia, perquè és uns fets que ja que han passat molts anys, però sí de posar el punt sobre les is, diguéssim, en la història del vi de França. No?
Això passa el dissabte, no? El primer dissabte a les 8 del vespre a Vinzeum, i coincideix amb aquesta altra pel·lícula, Sant Sadurní, no? sí, d'aquest convidat que tenim.
Fem un punt i seguit, ja tornarem a títols, sí, d'aquesta secció collita, perquè també volem destacar una proposta de la secció Gran Reserva per aquest dissabte al Cava Centre de Sant Sadurní, on tindrà lloc l'estrena El Penedès de Duro, del director i actor sadurninenc Francesc Cuéllar, que ens acompanya al telèfon. Bon dia, Francesc.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Francesc.
Hola, Francesc.
Com esteu?
Bé, volíem sentir-te una mica per fer-nos, perquè ens facis 5 cèntims perquè hem de venir també, i ens expliquis perquè hem de venir a conèixer aquest Duro que s'estrena al teu poble, si es pot dir així, no? O a la teva...
Sí, tant i tant.
La
sí,
teva
sí.
Vila.
Sí, sí. Doncs mira, nosaltres estem molt contentes de Duro perquè és un exercici audiovisual que pretén intentar pervertir el rol de gènere que tenim associats a una sèrie de relats. No? Sempre fico com un exemple que és bastant senzill però molt efectiu, és que és una conversa entre dues persones on una li diu a l'altra, escolta, per què no follem una mica? I l'altra diu, que no em ve gaire de gust. I l'altra persona li respon, va, només una mica. Sense haver fet servir cap marca de gènere en aquests diàlegs, segurament tothom ha atribuït un gènere a cada una de les rèpliques. I això són aquests relats que tenim tan instal·lats. Aleshores, quan dic que hem intentat fer aquest exercici visual de pervertir el rol de gènere que tenim associat a un relat és perquè els actors, els personatges masculins en aquesta pel·li són interpretats per actrius i els personatges femenins són interpretats per actors. Aleshores, són diferents històries, 6 relats de diferents tipus d'abús, posant la mirada en l'agressor, conscient o no de ser-ho, però aquests agressors els veiem amb cos de dona, i aquestes víctimes les veiem en cos d'home. No pretenem donar-li la volta i dir que són les dones les que abusen, simplement volem canviar una de les peces de totes aquelles característiques que conformen tots aquests relats que tenim tan arrelats, per desgràcia, encara avui dia, i veure què passa si canviem una peça, si com a mínim se'ns obre una porta a mirar-nos-ho diferent, a replantejar-nos-ho i a revisar-nos.
Provocador.
Espero que això animi.
Sí, sí, en el bon sentit. Quina acollida ha tingut fins ara el DA i altres oportunitats que hagis tingut de projectar-la?
Doncs hem anat a... Aquest és el 5è festival que anirem, el MOS, i el que és més interessant de tot és la trobada amb el públic i després. Per sort hem pogut fer col·loquis sempre i és molt interessant precisament perquè obre aquestes portes al debat i a la reflexió entre homes i dones, però el que és més interessant sobretot és amb els homes. No? Jo penso, vull creure que amb aquesta història, amb aquesta pel·lícula, no estem descobrint-li res a cap dona, però sí que segurament li estem obrint alguna porteta a algun home i això ja és el gran guany.
A Sant Sadurní es preveu que hi haurà 200 persones, no sé si aquest debat podrem fer-lo així, Francesc, però si vols el podem provocar quan acabi la projecció.
Amb la copa de cava.
Amb una copa de cava, no?
Que això sempre es debat millor.
Sí. Doncs... Jo crec que no tenim massa més...
Digues, perdona.
No, Francesc, no tenim massa més temps. Era una entrada així com breu per fer-nos... No?
Dantetes, bàsicament.
I convidar-nos a venir. Però si vols afegir alguna cosa més abans de...
No, res, deia que sobretot resulta interessant fer aquest tipus de pel·lis amb aquests actors, no? Vull dir, cada cop hi ha actors de gran renom, no? Carlos Cuevas, Diana Gómez, Miriam Iscla, Pep Montner... I sempre molta gent diu, ala, que guai el càsting. És com, sí, però l'important d'aquest càsting és que estiguin fent aquest tipus de pel·lícules, no? Perquè de cop ens obre un públic que segurament mai voldria, almenys d'entrada, escoltar aquestes històries.
És cert, Francesc, ens preguntaven si algun d'aquests actors, actrius, vindrien a Sant Sadurní també a acompanyar-te. No sé si tenim la sort
que t'avui... Crec que ve algun, però és que, clar, és que el que no està a Madrid rodant una sèrie s'està a Canàries rodant una pel·li, saps?
Clar.
Però sí, crec que algun sí que ve.
I és cert que moltes de les persones de l'equip són de Sant Sadurní, també, no? O gent que t'ha ajudat.
La pel·lícula s'ha gravat el 70% a Sant Sadurní.
Molt bé.
En localització de Sant Sadurní, amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament, i, per tant, la majoria de figurants i d'espais són de Sant Sadurní.
Molt bé.
Francesc, gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta. Ens veiem, descobrim Duro aquest dissabte al vespre a Sant Sadurní. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bon dia. Adéu.
És una de les propostes de la secció Gran Reserva. Hi ha opció encara d'aconseguir una entrada? De la forma que parlàveu, sembla que està molt, molt ple.
No, encara.
Sí? Encara hi ha. Aquest dissabte, a les 8, al Cava Centre. Reprenem el fil de la collita. Ens has recomanat un parell de propostes, una portuguesa, una francesa, què més?
I ara podríem suggerir una de mexicana.
Vinga.
Ens n'anem a Mèxic, que també, encara que no ho sembli, s'estimen el vi i tenen vinyes, i vinyes autòctones. I a més va lligada aquesta projecció amb una matinal que ens agrada molt d'anunciar, no?, que es diu Mosteca. Sota aquest subtítol o subgènere, diguéssim, del festival, doncs incloem sessions que parlen no només del vi, sinó també de l'alimentació i de la gastronomia i dels conflictes que pot generar també doncs, aquest relat de la cuina de proximitat o no, del menjar industrial, etc. No? Per tant, obrir el debat també és interessant. Surgència és la pel·lícula que us suggereixo. Es projecta el 20-0 el dissabte 15, crec que a les 11:30, exacte, el 20-0. És una pel·lícula dirigida per Alejandro Montalvo, en el que hi ha dos protagonistes. És un documental, un enòleg i un xef. És una mena de road movie. Aquests dos personatges són coneguts o reconeguts a Mèxic, no? Doncs transiten per la costa de la Baixa Califòrnia i visiten doncs, comunitats pescadores, sobretot molt petites, no? En el que, evidentment, el marisc, el peix, és un dels atractius turístics, no? A més, és una zona que paisatgísticament és impressionant, no? Però que expliquen també una mica el fràgil equilibri, diguéssim, per mantenir aquests ecosistemes tan potents quan hi ha una tendència, una temptació enorme d'urbanitzar tots aquests espais i turistitzar-los al màxim, de la mateixa manera en què es dialoga moltíssim amb aquestes comunitats sobre el sentit que té o el no sentit que té exportar aquests productes que són exclusius d'una zona, com poden ser closques o diguéssim, mariscs, doncs, altres puntes del món perquè gaudeixin d'aquesta cuina, quan igual que cal és que la gent vagi allà i tasti in situ doncs, aquest menjar. Surgència és una pel·lícula que va passar pel Festival de Màlaga, va tenir molt d'èxit, que va guanyar un premi, és una pel·lícula molt ben feta, un documental molt ben fet, i que, a més, et porta molt a la reflexió sobre temes molt diversos, com dèiem, de protecció de l'entorn natural, però també de protecció d'aquestes IGPs, d'aquestes alimentacions de proximitat, i també reivindicació de varietats autòctones de raïm. Aquests dos personatges estan fent un vi durant tot aquest viatge.
Estem a les acaballes, i a banda de totes aquestes propostes que hem anat fent, d'aquests primers dies de festival, què no ens podem perdre? Complicat.
La festa dedicada al Bierzo, no? Que és un
clar, diumenge.
Aquest diumenge dedicat a la zona de vi convidada, no?
Que com sempre fem la gala del Bierzo, on lliurarem un dels dos premis de la vitivinicultura aquest any doncs, amb en Raúl Pérez, no? Que és aquest enòleg famós, no? Que és el capdavanter d'aquesta zona del Bierzo, i acabem amb un àpat popular a la plaça, en aquest cas amb el Botillo, que és el producte, aquest estrella d'aquesta zona de lleonesa. No?
I l'altra gala important, que és el divendres, que celebrem, no?, la trajectòria de Miquel Agustí Torres.
Sí, ens agrada molt retre un homenatge que feia molt de temps que teníem pensat de fer a una de les figures més importants de la vitivinicultura, ja no només per la penedesenca, sinó m'atreviria a dir catalana, estatal i potser internacional, per la seva dimensió de l'empresa que ha dirigit durant 60 anys, no?, o que hi ha treballat durant més de 60 anys. Per tant, crec que mereix aquest premi molts més i, per tant, és una oportunitat de poder doncs, retre aquest homenatge aquest divendres a l'Auditori Municipal de Vilafranca. Sí.
Diumenge Minimós.
Diumenge Minimós,
que
aquest any doncs, hi ha dos títols, no? Mary Superchef, em sembla que és la que toca aquest primer diumenge, i és una pel·lícula que ens ve de Luxemburg i que és una de les pel·lícules que ha quallat dintre del cinema d'animació d'aquest any. Per tant, no ens la podem perdre. A més, activitat gratuïta per gentilesa del Cineclub Vilafranca, al Kubrick, i a les 5:30 de la tarda.
Doncs aquestes són algunes de les moltíssimes propostes d'aquesta 14a edició del MOS Festival, que comença dijous. Gràcies, bon MOS.
A vosaltres.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. L'atur repunta a l'Alt Penedès al mes d'octubre, però manté una taxa inferior de la de l'any passat. Després de la recuperació de llocs de treball de l'estiu, aquest mes d'octubre ha tornat a incrementar-se l'atur. En concret, a 31 d'octubre, els registres han tancat amb 4.488 persones a l'Alt Penedès, amb un increment de 119 aturats en relació al mes de setembre i amb una taxa d'atur registral del 7,8%. A Vilafranca l'atur ha augmentat en 72 persones, arribant als 1.687. A Sant Sadurní la xifra és gairebé la mateixa que el mes anterior, amb 455 aturats, una persona menys que al setembre. Als Monjos l'increment també és molt petit, de 3 persones, arribant als 312 aturats, mentre que a Gelida hi ha 16 aturats més, amb un total de 315 persones al registre de l'atur. En el balanç interanual, entre octubre del 25 i el del 24, hi ha un balanç positiu, en el sentit que ara es registra una taxa d'atur del 7,4%, quan un any enrere era del 8,4%. Aquest primer cap de setmana de novembre, els bancs d'aliments de Catalunya, amb la col·laboració d'entitats benèfiques locals, organitzen una nova edició del Gran Recapte d'Aliments, una de les iniciatives solidàries més importants del país. La campanya torna a Sant Jaume dels Domenys amb la implicació de Càritas Parroquial, que s'encarrega de rebre i distribuir els aliments entre les famílies del municipi que més ho necessiten. Per tal de poder cobrir tots els horaris i les tasques que comporta una campanya solidària d'aquest tipus, Càritas de Sant Jaume dels Domenys fa una crida al voluntariat. Es necessiten persones que puguin donar un cop de mà en alguna de les feines del divendres 7 i del dissabte 8 de novembre, com ara informar la clientela del supermercat Capravo de Santa Oliva, assignat a l'entitat per aquesta edició, recollir les donacions al punt de venda, carregar-les al transport per fer-les arribar al local de Càritas i, posteriorment, descarregar-les i classificar-les. Aquest divendres 7 de novembre, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acollirà la ficció sonora Històries de Fantasmes, a càrrec del grup de teatre radiofònic de l'emissora Ona Bitlles de Sant Pere. L'activitat organitzada per la Biblioteca Municipal i Ona Bitlles consistirà en una lectura dramatitzada amb efectes sonors i música, que inclourà 4 contes originals de fantasmes. L'espectacle proposa jugar amb la por com a emoció universal i convida el públic a submergir-se en un ambient inquietant, amb els llums apagats per escoltar i gaudir, si s'atreveixen. El primer dels actes de la Festa Major Petita de Sant Martí Sarroca, que arrenca aquest divendres, s'ha programat a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica del Castell de Sant Martí, amb l'acte de commemoració del centenari de la mort de Martí Figueres Gili, el vell Saquetes, amb glosa de la personalitat i de l'obra del vell Saquetes a càrrec de Joan Soler Bordes i conferència sobre els valls parlats a càrrec del filòleg i escriptor Josep Bargalló Valls. Per dissabte, 6:45 de la tarda, a l'Església de Santa Maria es programa el concert clàssic Sarroca amb la participació de la coral Alt Penedès i la coral Sarroca Nova. Ja diumenge, a 9:45 del matí, sortirà de davant del consultori mèdic la cursa Roca i a les 12 la coral Xamosia oferirà el concert solidari contra el càncer. Les activitats de la festa previstes per aquest cap de setmana acabaran diumenge a les 7 de la tarda, també al centre amb un concert i ball amb el grup La Xata.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La primera de les dues recomanacions de la gent del detall d'aquest dimecres l'anem a buscar a Canal 20. Raimon de Cara ens acosta una activitat de reciclatge de l'oli domèstic que es fa dissabte a Sant Pere Molanta i que continuarà durant les properes setmanes en altres municipis on hi ha implantat el porta a porta.
Avui us proposem fer una activitat que té a veure amb el reciclatge i que permet donar un nou ús a un material, en aquest cas a l'oli domèstic. Perquè ens ho pugui explicar, conversem amb l'Helena Blázquez, que és la coordinadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. Helena, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ho fem perquè el que apuntàvem, heu organitzat, organitzeu per aquest dissabte a Sant Pere Molanta una activitat que s'inscriu dins d'una campanya de foment de la recollida selectiva de l'oli, en concret un taller per convertir l'oli domèstic en sabó.
Sí, correcte, perquè bueno, pensem que aquest residu no podem fer res nosaltres, no? Que ja s'encarregarà algú altre de reciclar-lo, però a casa també ho podem reciclar i convertir-lo en un sabó que és fantàstic per rentar roba i per rentar plats.
Com funcionarà l'activitat aquest dissabte?
Mira, l'activitat serà... Primer farem una petita explicació de per què és important de recollir, separar aquest residu, d'acord, de la resta, de que no el podem llançar de qualsevol manera, i es farà doncs, l'explicació de com podem fer el nostre propi sabó a partir d'aquest oli que hem fet servir a casa, d'acord? Llavors, doncs, el que farem una demostració, els participants no han de portar res, d'acord? Perquè farem la demostració in situ de com, que és, quines són les proporcions de cadascun dels ingredients, d'acord? Que són molt senzills. I, bueno, doncs, això explicar el pas per pas com es farà. Els ingredients senzills, he dit. Aigua, oli, que ja hem fet servir, i sosa càustica que podem trobar a qualsevol drogueria fàcilment, eh? En mig quilo, un pots de mig quilo, amb escates o amb perles.
I a partir d'aquí es pot transformar aquest material, aquest oli domèstic usat en un sabó que es pot després això fer servir en l'ús quotidià de cada casa.
Sí, correcte. Faran un sabó sòlid, que servirà doncs, per rentar la roba, que després al taller mateix també explicarem perquè primer es farà sòlid, però el podrem després fer líquid, i que després té un altre procés. Doncs explicarem com fer-lo líquid també i, bueno, i qualsevol dubte que tinguin els participants, perquè poden sorgir molts dubtes. No? Per exemple, si després la roba farà olor a croquetes o a patates fregides. I no, no és així.
No fa olor.
No fa olor.
Ni està tacada d'oli.
Ni està tacada d'oli, evidentment.
L'activitat, aquest taller, aquesta xerrada demostrativa Fem Sabó, que s'ha programat al Centre Cívic Atzà de Sant Pere Molanta pel matí d'aquest dissabte, 11:45, activitat gratuïta.
Sí, correcte. I és amb inscripció prèvia.
Això sí.
Vale? Perquè bueno, és important conèixer el número de participants, més que res doncs, això, per conèixer l'aforament. I l'inscripció es fa a través del correu electrònic de l'Ajuntament d'Olèrdola, que és olèrdola@olèrdola.cat.
És una activitat que s'inscriu dins d'una campanya que s'està fent aquests dies, aquesta setmana, per fomentar la recollida selectiva de l'oli domèstic. Segurament és un d'aquells materials més difícils de reciclar, o com a mínim de que des de les cases tinguem consciència de reciclar-lo. És així?
Sí, és que quan fas aquest tipus de tallers o aquest tipus de campanya, sempre preguntes, vosaltres separeu l'oli de la resta? I et diuen, sí, sí, el portem a la deixalleria o algú ja fins i tot fa sabó a casa, encara perduren aquests tallers, o sigui, aquest tipus de reciclatge a casa, però després en les dades de recollida d'aquest residu no es reflecteixen. Mira, et poso un exemple. Al municipi d'Olèrdola tenim un percentatge de recollida selectiva superalt, és gairebé del 85% dels residus, però en el cas de l'oli de cuina o l'oli fet servir, només és un 0,05%. O sigui que encara queda bastant, d'acord? A nivell de Catalunya també és un 10%. I el que ens estableixen els límits de la Unió Europea o fins a on hauríem d'arribar en la recollida selectiva d'aquest residu és d'un 30% ja amb aquest 2025. I si l'any passat, el 2024, es van recollir a nivell de Catalunya només un 10%, aquest any potser ha augmentat una mica, però no s'haurà augmentat tant. Llavors, és important tornar a fer campanyes de sensibilització, explicar per què és tan important separar aquest residu, perquè és superperillós quan va al medi, I, doncs que, i aquest tipus de tallers doncs, també ens ajuden a que, no sé, és que no tinc temps o no tinc no puc desplaçar-me fins a la deixalleria, per exemple. Doncs de com ho podem fer nosaltres a casa, com podem reciclar-nos nosaltres mateixos.
Són tallers, el que comentàvem, obert a tothom, a totes les edats. També algú que estigui interessat i que sigui adolescent, per exemple, hi pot assistir perfectament.
Adolescents, sí. Nens petits, diguem que no, perquè bueno, es manipula un element com és la sosa càustica i doncs, bueno, és una població de risc.
Sí. Abans apuntaves aquest percentatge de reciclatge de l'oli usat domèstic, que és baixíssim, no? En el cas d'Olèrdola parlaves d'un 0,05?
Sí, però estem gairebé tot, a la Mancomunitat, a tots els municipis de Mancomunitat estem pel mateix, eh? 0,05, 0,8, 0,08, perdó. O sigui que és un residu que ja no es recull molt. I ja et dic, a Catalunya el 10% tampoc és que sigui una bona dada.
Dins d'aquesta campanya aquests dies heu fet una bustiada. No sé si comenceu a tenir alguns inputs, algun retorn, o encara és molt aviat de com rep la ciutadania.
No, és molt aviat encara per rebre cap retorn. Però, bueno, és això, en el díptic que es reparteix, doncs explica la importància, o sigui, el perill que té l'oli, d'acord?, quan va al medi, i jo crec que és bastant conegut. O sigui, els perills que té d'abocar l'oli al medi és bastant conegut i no crec que hi hagi molt dubte sobre aquest respecte.
Una manera també de reciclar, com a mínim és una de les vies que es proposen, és a través de les escoles amb els recipients del CLEC. Està funcionant?
Sí, sí, les escoles són un dels bueno, és una de les comunitats doncs, que més participen del reciclatge i a més com que se'ls facilita, perdona, aquest sistema, que és molt còmode perquè ja el mateix recipient és supercòmode i a més tenen un punt on sempre van, o sigui, cada dia no, es va a l'escola, doncs és un punt on es recull bastant i són molt participatives les escoles en aquest aspecte.
Es porta l'oli usat a les escoles i a canvi rep un altre recipient que permet doncs, dipositar l'oli usat a cada llar per després doncs, continuar el cercle. Aquest oli que va a les escoles a través d'aquests clequis, aquests recipients, qui no se'n fa?
Doncs aquest oli el recull, a més, una empresa d'inserció social, d'acord? O sigui que, a més de recollir aquest residu perillós, estem ajudant a que persones amb exclusió social o amb riscos de no tenir feina, doncs, pugui tenir aquesta feina, d'acord? I després, doncs, aquest oli es fa servir per fabricar biodiesel o fins i tot productes cosmètics, d'acord? És la manera que tenim de reciclar i d'aprofitar aquest residu.
I està estesa a moltes escoles, molts centres educatius fan servir els clequis?
Gairebé tots els centres educatius de l'Alt Penedès i del Garraf, que són l'àmbit de la Mancomunitat, tenen aquest sistema, sí, sí.
I això ve a complementar doncs, totes aquestes activitats com aquesta xerrada demostrativa, perquè més que un taller, el plantejament és que sigui una xerrada demostrativa, la d'aquest dissabte a Sant Pere Molanta.
Sí, correcte, perquè bueno, és que si fem els participants fan el sabó, és un producte, clar, és una reacció que ha de tenir el seu temps i pot arribar a durar 3 hores ben bones. Llavors, és una mica doncs, escurçar doncs, el temps que s'han d'estar ja les persones fent el taller i tenir la teoria, no?, per després poder fer-ho a casa, que ja amb el seu temps i quan ells puguin, doncs ja ells s'organitzen amb el seu dia a dia, diguem, per fer-ho.
No cal que portin cap material, el que sí que queda clar és que és molt senzill de fer, de transformar aquest oli domèstic usat en sabó, només cal aigua, oli i aquesta sosa càustica.
Correcte.
Hi ha molts tallers d'aquest tipus que estan programats des del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat.
Doncs mira, aquesta campanya, acompanyada dels tallers, es faran a 4 municipis, d'acord? I els 4 municipis que, a més, tenen recollida porta a porta. Ara comencem per Olèrdola i continuarem per Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona i Torrelavit. I es faran, seran en setmanes consecutives. Aquesta campanya, a més, està finançada per l'Agència de Residus de Catalunya, amb fons de la Unió Europea, Next Generation, I bueno, és per incentivar doncs, la recollida selectiva. Són projectes que es fan per millorar el sistema de recollida, per fer campanyes de sensibilització, per augmentar aquesta recollida. Llavors, vam pensar que aquest residu que està com una mica oblidat, no? Doncs era l'hora ja doncs, de fer un bon reforç. L'any passat vam fer sobre el residu tèxtil, que també era una mica així com no sabem què passa amb la roba, no? O què hem de fer amb la roba, doncs ara aquest any doncs ho ampliem a la recollida d'oli de cuina.
Aviam si té resultats i aquestes xifres de reciclatge augmenten en els propers mesos. Gràcies per explicar-ho, Elena Blázquez, coordinadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera. Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La segona proposta ens porta fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Sant Sadurní, on divendres el grup de teatre radiofònic de l'emissora Ona Bitlles presenta una nova ficció sonora, en aquest cas, sobre històries de fantasmes. En té tots els detalls el nostre company Miquel Cuenca.
Com comentava Sílvia, les històries de fantasmes arriben aquest divendres a Sant Sadurní de la mà del grup de teatre radiofònic de l'emissora Ona Bitlles. Unes històries, uns contes que volem conèixer, i és per això que avui tenim el plaer de parlar amb Robert Long, autor i director de l'obra, també la Mercè Sánchez, actriu i narradora, i en Lluís Miquel, l'encarregat de la part tècnica i també de la direcció del grup. Bon dia a tots tres.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Bueno, comencem per tu, si vols, Robert. Històries de fantasmes, contes de terror, no?
Bueno, de terror són divertits.
Sí.
Però sí.
Home, una mica de por sí que fa.
Sí, sí, van por. Són per tota la família.
Sí.
Home, des d'una perspectiva, la por és una emoció que els humans som tossuts i també la volem portar a la part divertida.
Sí, és universal i molt antic, molt antic.
Per aquest divendres, què és el que pot trobar l'espectador que vingui a la Biblioteca Ramon Bosch que escolta aquests contes?
Bueno, quatre històries diferents, i això és una lectura dramatitzada amb tots els efectes de so, que són molt importants, i musiquetes. Llavors és molt ampli i molt, molt ric. I les històries són molt variades. I tenen, a més d'adults, tenen persones joves en aquestes històries. Un que passa a la nit de Halloween amb una mansió d'un ric que invita la seva veïna a casa seva i té tot muntat, un túnel de terror que entra a casa seva i troba una fantasma dintre de casa, que és una bruixa. I un altre que també és una casa encantada, on hi ha una nena que no sabem si està al·lucinant o si té un amic d'un fantasma, un bou fantasma, un friendly ghost. I l'altre és una noia atrevida que el seu germà li repta a entrar en un cementiri a nit a posar-se sobre una tomba.
Històries de cementiris.
Sí, hi ha un parell aquí.
Hi ha un parell?
Sí, i ja veurem què passa. I l'altre és una història basada en una llegenda irlandesa d'un dolent que roba les monedes de plata d'un mort i el que li passa després.
No sé si heu escollit aquests contes d'una manera o els heu escollit perquè ja els teníeu preparats anteriorment o ja un objectiu d'escollir aquests contes.
No, bueno, els contes són inèdits perquè estan escrits per en Robert, així que no trobareu enlloc més que a la radionovel·la, a la ficció sonora, aquests tipus de contes. O sigui, ell va escriure aquests quatre i aquests quatre són els que representem. Ja portem, bueno, portem uns quants anys fent ficcions sonores, que per al que no ho sàpiga què és una radionovel·la com les d'abans, però millorada, amb unes bones músiques, amb uns bons efectes, i bé, crec que els agradarà a la gent.
Pel que fa als efectes, quins són els que introduireu en aquest acte?
Bueno, efectes de so on podeu trobar doncs, crits, trons, pluja...
Una porta que obre...
Una porta terrorística...
Tots molt ben contextualitzats en funció de, del que anem dient i el que anem parlant.
Exacte.
A més, aquestes quatre històries estan molt ben lligades en aquest context que estem vivint ara, diguéssim, tema Halloween, castanyada, més Halloween que castanyada, no?, en sí. aquest cas, però bueno, que són molt adients per aquest moment temporal, podríem dir.
En aquest cas, el sentit principal que hauran d'utilitzar els espectadors és la oïda, perquè correcte. La narració és la part principal. En aquest cas, Mercè, t'ho pregunto tu, quina és la preparació que teniu per tal de fer
sí,
aquests contes?
Sí, nosaltres estem fent varis assajos, ens trobem els dimecres, i bueno, a partir d'aquí, a part de l'oïda que dius tu, que és evident, no?, és una cosa que estem fent via oral, podríem dir, per tant l'oïda és importantíssima, però també la vista, perquè no només estem treballant el que és l'aspecte oral, sinó teatralitzem mitjançant moviment i facció del rostre, doncs, el màxim possible per contextualitzar el màxim possible tot allò que estem dient i que quedi molt més entenedor i que arribi molt més a un públic. Per tant, tot és important, no? Tots els sentits, podríem dir.
Anteriorment...
Perdona, sí. també amb aquestes històries farem servir projeccions.
Exacte. Mm-hmm.
Aquesta vegada no sempre ho fem, però aquesta vegada sí.
Just us anava a preguntar per això, si anteriorment ja havíeu fet aquest tipus d'actes, quin és el feedback que teniu de l'espectador d'aquesta forma d'explicar aquests contes amb efectes sonors, amb aquesta narració?
El feedback ha sigut fantàstic, eh? I tenim ja quatre històries originals en el nostre repertori. Hem fet també al Festival de Palaures en el Claustre, a Vilafranca, també al Festival Vilapensa, de lo que vam fer allà, que es diu El diari de la Rosa Espinosa.
Sí.
Ho farem aquí a març, a la biblioteca, mm-hmm. perquè va d'un conte... quasi feminista.
Sí, sí, bueno, de superació també, no?
Sí, de superació.
I de dir prou.
Sí, de cada any que ve ja ho tenim ja tot, ja llegat, ja quasi.
Sí, és clar. Veritat, és veritat.
I en comptes a la resposta del públic, per exemple, quan ho vam fer ja a Vilapensa, a l'auditori de Vinceum, hi havia una noia allà que és programadora i ens va agafar per fer... un altre vol haver vist això. La resposta sempre és molt entusiasta.
Sí. En aquest cas m'heu comentat que és per tots els públics, per tant ja un filtre entre el terror i també, com has comentat, històries divertides. Com busqueu aquesta combinació?
Pues jo treballo molt amb la ironia. Com a escriptor, és que és un dels recursos que compto més. I aquestes històries estan inspirades en algun viatge que vaig fer a Irlanda, on aquesta tradició és molt viva. Llavors...
tradició...
I a Irlanda les cançons de Bressol a Irlanda a vegades són terrorífiques. No sé si coneixeu algunes, però que parlen d'assassinats i morts i són cançons de Bressol. Llavors...
Bueno, la por s'hi passa amb la bona cervesa que tenen.
Bueno, no m'estranya que siguin cançons de Bressol i els nens s'han de dormir de seguida, més que sí, res, clar. Per no continuar sentint el discurs, no? d'aquestes cançons, perquè, bueno...
Doncs això és el que podreu trobar la gent que ens estigui escoltant el divendres 7 de novembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch sí. de Noia, aquí Sant Sadurní. M'heu preparat també un exemple d'aquestes històries. Posarem un fragment, perquè així la gent després pot anar a escoltar els quatre contes. Una miqueta, si em voleu fer una breu introducció d'aquesta història.
Quina fem?
Bueno, és la que comentava el Robert abans, que és un personatge que va robar les monedes en un cementiri i allà passen una sèrie de coses. N'hi ha un mort pel mig, fantasmes pel mig...
Doncs a la gent que ho estigui escoltant ara mateix, que prengui atenció, que pari les orelles i a la mesura de la possible, si pot, que tanqui els ulls. Si està conduint rotundament, no. Però en la mesura de lo possible, que pari bé l'atenció, perquè aquesta és una de les històries de terror, un dels fragments que podreu escoltar.
Aquesta història està basada en una llegenda irlandesa. Es tracta d'en Tom Kane, un home molt dolent. Amargat, viu sol i sempre està emprenyat. Tracta tothom del poble amb el seu mal geni, amb insults, inclús amb amenaces. I pitjor de tot, és un lladre. Quan un ancià es posa malalt i mor, en Tom Kane entra furtivament al tanatori i obre el seu taüt. Baba Jan agafa amb avarícia les dues monedes de plata que cobreixen els ulls del mort. De cop en sec, el mort obre els ulls i li mira. Atemorit, en Tom tanca de cop el taüt i se van corrents. Bé, temps després, acabat de gastar les dues monedes de plata tot embeguda, caminant com un ànec, en Tom torna de la taverna cap a casa. Fa una nit fosca com un forat negre i s'aixeca un vent molt fred. En Tom sent unes esgarrifes per tota l'esquena i de cop i volta escolta una horrible lamentació.
Oh! Què? Qui és?
Tots els cabells del cap del Tom es posen de punt i li tremolen les cames.
Qui hi ha? Sóc jo!
I abruptament un cadàver salta a l'esquena d'en Tom. Un cadàver! Està fred com el gel i agafa en Tom amb força. És el mort de què en Tom havia pres les monedes.
Quin final més terrorífic, que us hem preparat. D'aquesta manera acomiadem aquest dimecres 5 de novembre al Penedès en Xarxa. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes 3 hores a l'antena de l'Alt i el Baix Penedès, que us porta aquest magazín diàriament. Demà a les 9:06, més.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.